sol. Dani Ramírez, bon dia, bona hora. Arribem al punt de les 9 del matí. Com estàs?
Bon dia, molt bé, mirant el temps.
I què diu el temps?
Doncs mirem els mapes, mirem el cel, que hi ha aquests núvols tirats, aquests núvols allargassats que indiquen vent, un vent que aquesta matinada ha afluixat, a cops de 50, 80 per hora alguns sectors, però no pas el d'ahir, que va arribar als 100 km per hora, o al centre de Barcelona, 80 per hora, que és la ratxa més forta dels últims 4 anys. Doncs bé, ara compte, perquè pot tornar-se a reforçar el vent, especialment tarda i vespre. Novament, comarques de Barcelona, litoral, prelitoral, poden superar aquests 70, 80, 90 km per hora. Tenim aquest avís del Vencat, del Servei Meteorològic de Catalunya, que pot durar fins demà al matí. Avui un dia variable, potser cau algun plugem a la Vall d'Aran, també algun xàfec que a la Costa Brava Sud, com ha passat aquest matí, i demà, en principi, poca pluja, passa un front, pot nevar al Pirineu, baixant de 1.800 cap a 1.200 metres, i demà a la nit algun ruixat a la costa de Barcelona i sud de la Costa Brava. Per tant, encara que no faci gaire vent ara, sí, compta aquesta tarda i vespre que tornarà a manxar fort i hem d'apuntalar bé tot el que pugui caure, com va passar ahir, que hi va haver una mica d'embolic.
Que per cert, nosaltres som aquí al Parlament Europeu, avui a Brussel·les, hi ha una onada de fred que està arribant a Europa. Hi va nevar, de fet, sí, aquí a Brussel·les, i sembla ser que també a Londres, no?, que hi ha hagut una gran nevada.
Sí, sí, entre ahir i abans d'ahir, llocs com Escòcia, la zona nord d'Anglaterra, amb nevades gairebé cota zero, i aquest ambient d'hivern que s'ha aturat més o menys al centre de França i els Alps, i cap aquí a Catalunya ens han arribat les escorrialles. De fet, demà baixa la temperatura al Pirineu, sí, però no té a veure...
Però no arribarà aquesta onada de fred, eh?
No. Al contrari, compte, perquè estem veient uns mapes per dissabte, diumenge i dilluns, sí, que ens porten un ambient primaveral, ambient del sud,
Ep. Sí, doncs sí, això sí, ens sí, interessa. Aprofitem-ho també, no?, perquè s'acaba això també.
Quan tornis cap aquí notaràs un ambient com caribeny aquí a Catalunya.
El que ve a ser un encostipat, perquè tants canvis de temperatures. Ara mateix em diuen 0 graus a Brussel·les, o sigui que sí que estem...
Mira, doncs en tens 15 menys que a Catalunya, i tant.
Molt bé, Dani, gràcies. Una abraçada.
Bon viatge, igualment.
Gràcies. I pel que fa a la mobilitat, Aina Ostrell, com va el transport públic?
Bon dia. Ha quedat restablerta la circulació ferroviària a la línia R4 entre Molins de Rei i Cornellà. Tot i així, els trens circulen per via única a l'R4 entre els Monjos i el Vendrell, a causa d'una avaria a la senyalització a l'Arbós. D'altra banda, l'RGU de Figueres circula amb mitja hora de demora i no arribarà a Barcelona fins a les 9:10, i a Barcelona, per un accident a la sortida 10 de la Ronda de Dalt, es desvien els busos de la línia H2 en sentit Llobregat.
I pel que fa a les carreteres, Celia Quintana?
Bé, doncs, a aquesta hora hi ha tallada la C-37 a Sant Pere de Torelló, al túnel de Bracons, s'han titulat per un camí variat. A banda, la Vall d'Aran encara prohibit el pas de camions fruit de les mobilitzacions a la Catalunya Nord, N-230, Bausen i N-141 a Bussost, i les rondes de Barcelona amb congestió, Ronda de Dalt de Meridiana a Pedralba, sentit Llobregat, i d'Esplugues a Sarrià, sentit Besòs, i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
Aquí a 2 minuts començarà la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, avui amb Sílvia Coppolo, Joan Puigcercós, Arturo Puente i Estefania Molina. Com deia, us saludem des del Parlament Europeu, estem fent aquest especial des d'aquí, des de Brussel·les. Avui parlarem del paper de Catalunya i també del català a Europa.
Després d'uns anys de presència, diguem-ne que passiva o imitada, Catalunya es vol tornar a implicar al màxim i a fons, fer aportacions positives per tirar endavant la construcció europea des del Comitè de les Regions.
I avui ens preguntarem com aconseguirà Catalunya tenir més influència a les institucions europees. En quins àmbits vol ser determinant la Generalitat? I sobre l'oficialitat del català, acabarà realment sent una realitat? I sobretot, quan ho serà? El govern espanyol ha fet prou aquest últim any? O és només una carpeta que treu del calaix només quan necessita el suport dels independentistes a Madrid? I a Europa, el tema del català interessa algú o és un debat que fa nosa? I encara a Brussel·les, avui aquí no es parla d'altra cosa. Quin preu tindrà per al Partit Popular espanyol haver bloquejat la votació de la comissió durant una setmana? Feijóo es desmarcarà dels conservadors europeus i votarà en contra dels nous comissaris? I els socialistes, ja no hi ha cordó sanitari contra la ultradreta? Si el PSOE vota els candidats de Meloni i Orbán, com mantindrà Pedro Sánchez el seu discurs contra Vox al Congrés dels Diputats? D'aquí a pocs minuts ho comentem tot plegat amb Sílvia Coppolo, Joan Puigcercós, Arturo Puente i Estefania Molina.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis en el nou Cupra Formentor. No pensis que pot ser teu per 31.900 euros. Nou Cupra Formentor. El que tu sents es diu obsessió. PVP recomanat a la Península i les Balears i es finança amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a cupraoficial.es.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones, a més del pot i del milió dels divendres. Euromillones, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparats, previnguts, segurs. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Marques originals d'Aldi.
A preus sempre baixos. Sents la pau interior, Al?
Em sembla que és gana. Di, estalvia amb els filets de salmó.
A només 4,99 el pack de dos, un 21% menys.
Així de fàcil.
Així d'Aldi.
S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen amb Trainline.
Avança't al Black Friday perquè arriben els Black Days als concessionaris BYD, perquè només del 14 al 25 de novembre disfruta de 8.900 euros de descompte i emporta't 200 euros en recàrregues a les estacions Thunder. I a més, podràs beneficiar-te de fins a 7.000 euros de descompte amb el pla Moves 3. Valid a Península i Balears. Consulta'n les condicions a byd.com.
Vine a Aquadis Dream BYD a Barcelona, Girona i Reus o entra a aquadisdream.es.
De Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la directora del Divan de Catalunya Ràdio i doctora en comunicació Sílvia Còpolo, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana Joan Puigcercós, Arturo Puente, periodista del diari Opunès, i l'Estefania Molina, politòloga i periodista.
Bon dia a tots. I de què hem parlat fins ara, doncs fora de la tertúlia?
Doncs estaven el Joan i la Sílvia aquí al vestíbul de Catalunya Ràdio parlant del cas del Francesc Peris, que és aquest cas dels jesuïtes. N'hem parlat aquest matí als informatius, que és el primer cas d'abusos als jesuïtes a Catalunya que no ha prescrit, que són casos d'abusos al 2003, al 2004. Avui la Sílvia n'escriu un article que es diu Jesuïtes i víctimes al periòdico, i deia la Sílvia com s'ha quedat de la resposta que ha rebut d'aquest article de la gent que ja l'ha pogut llegir.
Doncs sí, vull assenyalar una cosa, no? Que de vegades no s'entén perquè es trigui tant de temps a fer la denúncia. I em sembla que aquí cal remarcar que els temps judicials no tenen res a veure amb els temps emocionals, i que les persones que han patit aquest tipus d'abusos necessiten justament això, molt de temps per assumir el que els ha passat i per trobar un entorn que els permeti neutralitzar la vergonya, la culpa, totes aquestes qüestions, no? I que això és molt important. Jo defenso, això ha arribat també al Congrés dels Diputats, que aquest tipus de delictes no haurien de prescriure, perquè els temps judicials, insisteixo, no tenen res a veure amb els temps personals. I la resposta, jo envio els articles que faig, no sé si a 1.500 persones, no? I llavors, aproximadament, no sé, moltes. Llavors, en el WhatsApp m'he trobat avui, molt sorprenentment, no? Escolta, el meu germà també va anar al col·legi de CASP durant aquesta època. A mi em va passar ja, i llavors he pensat, ui, què hi ha aquí de fons? S'ha de poder investigar més i aixecar-ho, perquè ens mereixem, diríem, que les víctimes estiguin bé, que això no passi d'aquesta manera impunament.
Mm-hmm. Joan.
Soc molt beligerant amb això.
No, està bé.
Home, és que a mi em fa l'efecte que aquest és un tema que no es té en compte el temps de maduració de la víctima, no? El temps que la víctima tarda a ser conscient de que pot obrir-se i explicar-ho.
Sí, sí.
I això no està estipulat, no se sap quin és el temps. Cada persona té el seu ritme vital a l'hora de poder expressar, i a vegades alguns no ho faran mai. Aquest és el tema, no? Però que no prescrigui, doncs, dona un marge perquè, per tenir la, ser raonable sobre això. I em fa l'efecte que aquest és un debat necessari obrir-lo. I crec que cada cop serem més conscients del volum d'aquest drama. Cada cop tindrem més notícia i més coneixement. I aquí s'ha obert una veta ara, en aquest cas, que pel que sembla anirà creixent.
Que no prescriurà, no ha prescrit. Llavors, amb el que deia el Joan, la Comissió Europea va fer un estudi, hi ha un 28% de la població que no ho explica mai. Mai és mai. És a dir, això ho tenen a dintre i els fa molt de mal, però no ho expliquen.
És una cosa molt dolorosa i molt difícil de fer, també, al mateix temps, no?
I del 60 al 70%, doncs, esperen o necessiten arribar a ser persones adultes per poder-ho començar a explicar.
Jo per posar una mica el contrapunt, perquè estic d'acord, o no sé si d'acord, però sí que volia assenyalar que hi ha expert en dret penal, com el catedràtic de la UOP, Josep Maria Tamarit, que a més va ser una de les persones que va intervenir o que va ajudar en l'informe del Defensor del Poble sobre aquesta qüestió, que assenyala que compte a les expectatives que generem amb el tema de la no prescriptibilitat dels delictes, perdó, per la paraula, però perquè no seria la forma més... És a dir, no està malament que s'abordi aquesta qüestió, diu ell, però hi ha coses que són molt més efectives i molt més reparadores per les víctimes que s'han de produir ja i que això no s'està abordant. És curiós que de la comissió del Parlament, que es va truncar perquè es va acabar la legislatura, ja està, això no té la culpa a ningú, però que d'allà només hagi sortit aquesta qüestió de que els delictes no prescrivin. Quan la qüestió de la reparació econòmica, de qui paga les teràpies, de com s'ha d'abordar en molts casos des d'un punt de vista social, de les mesures per agilitzar els casos als jutjats, d'això no se'n parla i és una pena. Jo crec que hauria d'anar com a mínim a compassada les dues coses.
Estefania, breument, sisplau.
Aviam, sí, em sembla molt interessant el que es deia i, de fet, per exemple, hi ha casos com l'escriptor Alejandro Palomas que ho han denunciat públicament i l'escarni que s'han fet d'aquestes persones és que és increïble. O sigui, jo crec que fins i tot encara hi ha un element com a societat de la gent té molta vergonya d'explicar això en públic. Per això és important, òbviament, que els delictes no prescriguin i que hi hagi un acompanyament, perquè el cas d'una persona famosa, coneguda, ho explica i tu mires les seves xarxes socials, és que realment és increïble. No només xarxes socials, li escriuen a ell els seus e-mails, li envien per burlar-se. És tot fastigós. I després, jo crec que també en moltes famílies l'educació que s'ha rebut de petit, perquè al final els pares, quan han dut els fills a certes escoles, han confiat en on portaven els seus fills, encara que fes d'això 20 o 30 anys. Crec que hi ha com una contradicció interna, no? La teva família confiava en el lloc on a tu et portaven. I, per tant, és un context realment molt, molt complicat. Jo crec que és un tipus de víctima molt específica en un context molt concret i que hi hauria d'haver més esforç perquè aquesta gent pugui verbalitzar-ho, explicar-ho, també perquè moltes vegades la gent queda bloquejada. Hi ha gent que bloqueja i oblida records. O sigui, hi ha tota una part psicològica d'haver patit aquestes qüestions que ens queda fora de l'abast.
Són les 9:13. Avui al Matí de Catalunya Ràdio l'estem fent des de Brussel·les, des del Parlament Europeu. Avui aquí un dels noms del dia, o un d'ells és aquí a Brussel·les, és Teresa Rivera. Finalment serà vicepresidenta europea, malgrat totes les anades i vingudes i intents del Partit Popular Espanyol, la família política popular europea, que ha decidit finalment validar el seu nomenament. Això sí, els socialistes han hagut de cedir el cordó sanitari de l'extrema dreta que fins ara tant defensaven. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia. Sí, el PP de Fijó volia bloquejar-ne el nomenament, portava des intentant-ho, l'assenyala a Teresa Rivera com a responsable de la gestió de la dana al País Valencià, però els pactes entre les famílies europees han passat per sobre perquè els populars s'han trobat que els seus companys a l'Eurocambra, és a dir, el PP europeu, han aprovat un pacte amb socialdemòcrates i liberals per desbloquejar tota la Comissió Europea, que no ha estat fàcil aquest pacte, més enllà del nomenament de la pròpia Rivera. Això sí, el PP ha pogut desviar durant 4 dies l'atenció de la dana, uns 4 dies en què Carlos Mazón, recordem, ha aprofitat per fer canvis al seu govern.
També ens acompanya aquí a Brussel·les Jordi Baró, corresponsal de Catalunya Ràdio Brussel·les. Què tal? Bon dia. Com
estàs? Hola, bon dia.
La batalla entre el PSOE i el Partit Popular a Espanya s'ha traslladat a Brussel·les. No sé si estaves acostumat a veure aquesta picabaralla tan clara, tan política, tan espanyola al mateix temps.
no és estrany que hi hagi aquest trasllat de debats espanyols aquí a Brussel·les. Passa bastantes vegades, ha passat en Veneçuela, ha passat també amb la llei d'amnistia, però aquesta vegada podríem dir que ha anat una mica més enllà d'aquesta escenificació que sol ser habitual aquí al Parlament Europeu, i la Comissió Europea realment ha penjat d'un fil durant aquesta setmana i un dia d'aquesta crisi.
O sigui, diries que ha perillat realment la vicepresidència de Teresa Rivera.
Sí, perquè al final ha deixat de ser una cosa espanyola i hi havia una amenaça de vetos creuats entre els populars europeus i els socialistes europeus. Els populars van tant Rivera, els socialistes europeus van tant el candidat de Meloni i el candidat d'Orban, i per tant, en definitiva, estava en joc el conjunt de la Comissió Europea de von der Leyen.
És un preu molt alt que han hagut de pagar els socialistes?
És un preu, i realment això queda clar, per exemple, amb opinions com la de la delegació francesa, que hi deia obertament que en el vot que hi ha la setmana que ve a Estrasburg del conjunt de la Comissió Europea votaran en contra d'aquesta Comissió Europea perquè estan en desacord amb haver validat un candidat d'ultradreta que per primera vegada serà vicepresident de la Comissió Europea. Diuen els socialistes que han actuat en nom de l'estabilitat a la Unió Europea, però ahir els Verds, per exemple, deien que s'ha fet un pas perillós cap a normalitzar l'extrema dreta.
Avui també ens acompanya en aquest especial Javi López, que és diputat socialista al Parlament Europeu. Què tal, Javi, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'entrada, com has viscut tu aquesta setmana, aquests estira i arronsa?
Doncs amb molta feina, la veritat, perquè durant els últims dies estava en joc l'estabilitat d'Europa pels propers 5 anys i posar en marxa després de 7 mesos la Comissió Europea, a més en un context geopolític molt preocupant, amb l'arribada de Trump al gener, amb les grans implicacions que això tindrà en matèria de seguretat i també comercials i econòmiques, i amb també l'oportunitat partint de Teresa Rivera com a vicepresidenta primera, de facto, de la Comissió Europea, amb la cartera més influent de la Comissió Europea i probablement la cartera i les competències més grans que mai un espanyol més influents directament hagin tingut a Brussel·les. Així que una oportunitat aprofitada, malgrat l'actitud del Partit Popular Espanyol, que ha generat unes expectatives i ha fet un joc brutal durant l'última setmana.
Ara vol dir per això que ja no hi ha cap línia vermella a l'extrema dreta?
No, òbviament hi ha una línia vermella per nosaltres, per l'extrema dreta. El que això vol dir és que no ens podem escapar que hi hagi un comissari hongarès i un comissari italià, perquè tal com funciona el Col·legi de Comissaris, són propostes dels governs nacionals. De fet, l'hongarès ja era avui comissari, ho ha estat durant els darrers 5 anys, no ha canviat aquest comissari, i el que ens recorda el Col·legi de Comissaris és com està el panorama polític europeu, i que avui ja l'extrema dreta malauradament governa en diversos països.
Clar, però vostès, és a dir, a partir d'ara se sentiran dir segurament aquests propers 5 anys que Rafael Fitto, per exemple, que liderarà aquesta vicepresidència executiva de Cohesió i Reformes, és vicepresident gràcies a vostès.
De fet, no. De fet, el vot ahir es va validar el seu nomenament i es va fer un vot minoritari dels liberals i els socialistes, on deixaven clar que rebutjaven la vicepresidència de Fitto a la Comissió Europea. Nosaltres hem rebutjat aquest...
Hem discrepat, però després ho han permès, diguéssim.
Hem desbloquejat un paquet sencer, perquè només hi havia l'opció de que hi hagués un candidat italià per tenir la seva plaça com a comissari italià. Això no es pot escapar. Diguem, el Parlament no escull els comissaris, el Parlament només valida els comissaris. Que el govern de Meloni anava a proposar un comissari i tindre un comissari és una cosa que no depèn ni del grup socialista ni del Parlament Europeu. El que nosaltres hem deixat clar és dues coses. Una, que rebutjàvem la seva vicepresidència, explícitament ahir, quan s'acorda. I dos, recordar que no canviàvem el perímetre polític sobre el que s'havia sustentat la majoria que havia permès la segona vicepresidència de von der Leyen. Nosaltres no tenim un problema amb el comissari italià. El que tenim un problema és amb l'extrema dreta. I que el que no podia fer el Col·legi de Comissaris era redibuixar les fronteres de la coalició europea mitjançant aquesta aprovació. I per això ha quedat clar, amb l'acord també que tant la Democràcia Cristiana, que s'ha comportat finalment el Partit Popular Europeu diferent que el Partit Popular espanyol, els liberals i els socialdemòcrates van acordar recordant el nostre compromís és entre aquestes tres famílies i ningú més. I, de fet, l'objectiu és combatre la influència de l'extrema dreta, quan sembla, això sí, que el Partit Popular Europeu ha trencat tots els cordons sanitaris.
Un dels altres temes importants ara mateix al Parlament Europeu, i també perquè nosaltres, diguéssim, representem a Catalunya, és la presència de Salvador Illa avui en aquestes institucions. Vostè crec que porta uns 10 anys aquí?
Sí, sí, sí.
Per tant, mai havia vist un president de la Generalitat assistir, com el que estem veient aquests dies, a les institucions europees d'aquesta forma.
Bueno, he vist altres presidents de la Generalitat. Aquí, el que passa és que el que sí que és cert, quan ja era líder de l'oposició, venia un cop l'any i veia tres o quatre comissaris. De fet, jo crec que durant els darrers anys el president Illa, quan estava com a cap de l'oposició, ja va cuidar molt les seves relacions amb la Unió Europea i ara el que farà és continuar aquesta feina. Ahir vaig poder acompanyar-lo a la reunió que va tenir amb el president del Parlament Europeu per abordar la qüestió del català i estic convençut que un cop estigui la comissió en marxa el contacte serà constant i a més acompanyat d'una persona que és el conseller d'Unió Europea i Exteriors, que és Jaume Duch, que coneix molt bé Brussel·les.
Ens acompanya també la Núria Oriol. Què tal, Núria, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Enviada especial dels serveis informatius de Catalunya Ràdio aquí a Brussel·les fent seguiment al viatge oficial del president Salvador Illa. Ahir va defensar, de fet, l'ús del català a Europa. El vam sentir parlar català.
Sí, de fet, en aquest viatge, de moment, jo crec que hi ha dues grans fotografies. Una d'elles, i potser la de més pes, és aquesta defensa del català que feia en aquesta reunió amb Roberta Metsola. És una reunió que va fer just, com aquell que diu, acabat d'aterrar. Era la primera cita que tenia a l'agenda. Per tant, això li dona força de la defensa que ell fa del català. I ho fa amb la màxima representant del Parlament Europeu, que és Roberta Metsola. Ella no té competències directes perquè això sigui possible, però sí que té una gran influència. I prova de que la reunió va anar bé, aquí tenim Javier López, que ens ho pot constatar, és que la reunió es va allargar una mica més del que estava previst. Era una reunió que havia de durar mitja hora i al final l'atenció mitjans de nosaltres ens va arribar una hora després. Per tant, era una reunió que anava bé segur perquè quan va sortir el president tenia bones sensacions del retorn que li havia donat la presidenta del Parlament i per tant ella, que té una gran influència, també doncs, pot tenir pes amb les converses que pugui tenir en aquest grup de treball en què també hi és el Javier López, perquè ella li va expressar al president que està a favor de que el català es pugui utilitzar al Parlament Europeu. Aquesta és una de les grans fotografies, crec, que s'emporta el president de la Generalitat en aquest viatge a Brussel·les, i l'altra és la que arribava a la tarda, amb aquesta recuperació, amb aquesta restitució de la representació al Comitè de les Regions per part d'un president de la Generalitat. Ell va voler enfatitzar que això no es tracta d'un acte simbòlic, sinó que és un acte que tindrà doncs, conseqüències a nivell de treball, que tindrà fruits.
Des de José Montilla, no? No veiem president de la Generalitat?
Des de José Montilla, això són 14 anys, sense que un president de la Generalitat doncs, defensi davant del Comitè de les Regions doncs, les posicions de Catalunya. I ell també va voler recordar en el seu speech en el Comitè de les Regions quan es feia aquesta part, perquè va tenir dos trams aquest acte, un que era per parlar de la Dani i l'altre, en aquest 30è aniversari del Comitè de les Regions, ell va voler tenir també un record especial doncs, per la presidència que va fer Pasqual Maragall del Comitè de les Regions. I ell ara insisteix molt en la necessitat de la presència, que Catalunya tingui molta força aquí a Europa i a totes les institucions, i per ell té una gran eficàcia poder estar a primera línia en aquest Comitè de les Regions. Per tant, jo crec que en aquestes dues grans fotografies la que té més impacte potser és el català, no? I l'altra segona seria aquesta del Comitè de les Regions.
Amb això del català, Maiol, recordem que hi ha dues vies obertes, una que pot ser més ràpida i l'altra que seria més complicada.
Comencem per la complicada, que és aconseguir...
Que l'escoltarem, que no tenim el micròfon, ara sí. Digues.
Ara sí, dic, comencem per la complicada, que és aconseguir l'oficialitat en si del català. Recordem que hi ha 24 llengües oficials. Això implica que, més enllà de poder-la fer servir els debats, tots els textos oficials es publicarien al català i tindria el mateix pes que qualsevol altra llengua. Ara hi ha, diguem-ne, un ús limitat. Per exemple, els ciutadans podem dirigir-nos a les institucions europees en català i tenim dret a que ens responguin en la nostra llengua. També hi ha alguns textos, però és limitat. Per això cal la unanimitat dels estats. Això és el que va intentar, després del pacte amb Junts, el govern socialista, quan presidia el Consell. Ara, amb la presidència d'Hongria, doncs s'ha aturat, i tampoc Bèlgica, que ho era en l'anterior semestre, va fer, diguem-ne, cap intenció, perquè, recordem, deia això, cal unanimitat dels estats, posen l'excusa del cost, també, diguem-ne, que creuen que seria obrir un meló que donaria pas a que altres llengües volguessin reclamar-ho. L'altra via és l'ús del català al Parlament Europeu. Aquesta és més fàcil i més ràpida, perquè depèn d'un acord polític de la mesa, s'ho està mirant aquest grup de treball on hi ha l'eurodiputat Javi López. El conseller Duch, de fet, ens deia que serien uns mesos, i això que dèiem, el català ja es pot fer servir al Comitè de les Regions, com ahir ho va fer el president Salvador Illa.
Javi López, vostè que forma part d'aquesta comissió i també que vostè que va anar a la reunió amb Meloni. Tenim algun calendari sobre... Amb Metsola, perdona. Tenim algun calendari?
Tenim el 10 de desembre la propera reunió del grup de treball, que conformem 5 vicepresidents del Parlament Europeu. Ja la presidenta Metzola ha encarregat els serveis tècnics d'aquesta casa, quin és l'impacte, la logística, l'operativa d'una mesura com aquesta, i esperem discutir sobre aquests informes tècnics i treballar en aquest sentit. No?
Però en quin escenari vostè treballa? És a dir, per posar una data, l'any que ve ho podrem veure normalitzat, això?
Jo espero que durant els propers mesos, és a dir, l'any que ve, tinguem una decisió al voltant d'això i espero que sigui una decisió afirmativa. Ara mateix, el gran grup que està donant suport i impuls a això és el grup socialista, dels socialistes i demòcrates, que tenim 5 vicepresidències de 14, que això ens dona força com per poder empènyer en aquesta direcció. Caldrà veure què fa el Partit Popular Europeu. I a la vegada, també, dit això, un reconeixement a diputats de diferents partits polítics catalans que durant les últimes dècades han estat treballant en aquest sentit, que jo crec que seria un avenç pel reconeixement que significaria i pel simbolisme que significaria. Un avenç molt important per a la nostra llengua, així que esperem poder acabar aquest objectiu.
Perquè aquest grup de treball del Parlament Europeu, expliqui'ns com funciona. Vostès es reuneixen periòdicament, entenc, hi ha un calendari establert d'això, no?
Efectivament. La mesa del Parlament Europeu, que està conformat per un president i 14 vicepresidents, és l'òrgan de governança del Parlament Europeu. El Parlament Europeu és una gran casa, aquí treballen 8.000 persones al Parlament Europeu com a institució, i té diversos grups de treball per ordenar l'institució. Hi ha un grup de treball sobre els seus edificis i la seva política logística, que és molt gran, especialment perquè tenim 3 seus, un grup de treball sobre la comunicació i com ensenya la comunicació institucional, i hi ha un grup de treball, ara de nova creació, sobre llengües i traducció, les llengües dels ciutadans. I això és el que passa, és que aquests grups de treball, en aquest cas conformat per 5 persones, elaboren propostes que després s'eleven al buró, a la mesa en el conjunt, amb aquests 14 vicepresidents, i prenen una decisió. Així que el que és raonable és que aquest grup de treball acabi cuinant una proposta que després s'elevi a la mesa.
Javi López, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies per convidar-me.
Una pausa i ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Sabies que a Activia hem abaixat preus? Aprofita-ho ara i nodreix la diversitat de la teva microbiota cada matí. Activia.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. I trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Cepsa es transforma en Mueve. Aquest futur té futur. Descobreix els nostres projectes a Mueve.es.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és babor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 23 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, millionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Joan Manuel Serrat, la dona del bisbe emèrit de Solsona, Sílvia Caballol, les mamarazzis i homenatge a Josep Maria Bax a Col·lapse, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també em rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó dels Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partido.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Som en directe al matí de Catalunya Ràdio des de Brussel·les, fent un programa especial des del Parlament Europeu, també en tertúlia amb Sílvia Còpolo, Joan Puigcercós, Arturo Puente i Estefania Molina. Anem a sentir-vos també sobre això del català. Fa molts dies que en sentim parlar. És veritat que cada vegada estem més a prop de poder sentir català al Parlament Europeu, però encara ara, Sílvia Còpolo, això no és fàcil, entre altres coses, perquè el Partit Popular també hi ha de dir la seva.
A veure, recordo quan en Jaume Duc, el conseller Duc, ens deia ara fa uns mesos aquí al matí de Catalunya Ràdio, me'n recordo que ja havia enviat una segona carta a la presidenta Metsola i que això era molt eficaç i que aniria endavant bé, doncs, amb tot plegat aquest acord que té a veure amb la investidura de Sánchez i els acords, deia, amb Junts i Esquerra. Ara per ara ja ha passat un any i m'agradaria saber en quin punt està. Potser sí que va anant. Potser sí que va anant. Això ho trobo important, però també trobo molt important la presència del president Salvador Illa ara a Brussel·les per donar una empenta també a la posició de Catalunya davant de les institucions europees. I recuperant dades, doncs, ja l'any 2000, jo crec que és de justícia reconèixer que Jordi Pujol, si ho hagués de gairebé caricaturitzar, posava un banderí de Catalunya en el cotxe.
L'Europa dels pobles, també,
clar,
no? Sí, sí.
I se n'anava pel món, però ja l'any 2000 demanava que es reconegués el Comitè de les Regions com una institució de la Unió Europea. Jo penso que aquí, tornar a parlar dels quatre motors d'Europa, doncs potser no és ben bé això, però que a banda del català ens cal, diríem, tenir presència també per altres factors, no només els identitaris, sinó els econòmics, els de producció. Això és el que realment també ens interessa, no? I m'agradaria que aquí, doncs, no sé si el conseller ens pogués dir on som amb tot això, eh? No vull treure mèrit a Maragall, i que quan era alcalde ja discutíem amb Pujol qui era més europeista, eh? I després sent president també, o a Montilla que vingués. Però crec que, a més del català, aquí hi ha un espai, diríem, que hem d'abordar, que és l'econòmic, el de la presència de Catalunya al món d'una altra manera per a la gent d'aquí.
Joan.
Bé, jo m'agradaria... Jo crec que estem assistint a un acte de propaganda potent per part del PSC, perquè, és clar, que es digui que la Generalitat no era present a Europa durant aquests últims anys, em fa l'efecte, no és exactament així.
No.
El mateix Pere Aragonès, com a president, es va reunir concretament...
No, jo abans, quan ho deia, Joan, em referia al Comitè de les Regions. Bueno,
però és que no, la sensació que es dona, no ho dic per el que diguis...
No, però ho deia també per matisar-ho, perquè potser no queda clar com ho expressar.
Ara hem tornat a Europa, no, el president Aragonès ja es va reunir amb von der Leyen i es va reunir amb 11 comissaris, 11. No un, dos, tres, 11. Per tant, Europa sí era present i s'hi parlava. Fes la segona cosa, en quant al tema del català, home, hem de ser conscients, i s'ha d'explicar a la gent, en el seu moment, amb l'eufòria de l'acord que es va aconseguir, i ara sí tindrem el català a Europa, i ara sembla que això va de debò, com deia algú, home, aquí necessitem un acord d'unanimitat, s'ha dit, i la paraula unanimitat és complicada, perquè aquí juga molt la política de passos perduts, no? De que només que un estat s'hi oposi, tenim un problema. I això s'ha d'explicar, des d'una dificultat gran, i cal molta diplomàcia i cal negociar-ho. Però, esclar, és que la situació del català és d'una anomalia històrica, és a dir, hi ha llengües molt més minoritàries que el català que tenen un estatus de legalitat, no? Per tant, no estem parlant aquí d'un reducte de població que de tant en tant doncs, utilitza una llengua, sinó estem parlant d'una llengua normalitzada, que parlen molta gent, parlen milions de persones, i, per tant, l'esforç diplomàtic que s'hauria de fer és important. Tot i així es costarà, siguem realistes, perquè, només repeteixo, només que un país, en aquest cas ha dit la presidència d'Hongria no li interessava, diu la presidència de Bèlgica, tampoc, que Bèlgica no li interessi, que no és un país trilingüe, Bèlgica és un país en tres idiomes, és en flamenc, francès i alemany, és a dir, com idiomes oficials, no? Dius, home, doncs, que Bèlgica, que hauria de ser un país ja preparat psicològicament i políticament per entendre aquesta pluralitat, vol dir la dificultat que tindrem amb això. Tant de bo aconsegueixi i es pugui fer un pas més endavant, sigui començant pel Parlament i després l'oficialitat sencera, no? Que seria el normal d'una llengua que precisament, perdoneu l'expressió, no és minoritària a la Unió Europea.
El que passa és que són dues coses que jo crec que són d'esferes molt diferents. Una cosa és l'ús del català a l'Eurocambra, que això és una qüestió que pot decidir la mesa del Parlament. De fet,
I que pot anar i pot venir, tal com la posa la pot treure.
Com les onades del mar,
formes,
això.
Fins ara tampoc no hi havia hagut gaire interès, perquè hi havia el grup dels liberals europeus tenia molta presència a Ciutadans, i en aquella molta presència, o sí que tenia, no?, una presència important Ciutadans, i això consideraven que seria un veto i que, per tant, no interessava a Espanya, o no interessava a les institucions espanyoles, posar-lo a sotmetre a votació de la mesa. Això ha canviat en aquesta legislatura, i jo crec que serà el que faci servir. Res té a veure això amb el tema de l'oficialitat, o molt poc té a veure, amb el tema de l'oficialitat en Europa, en la Unió Europea, que és una altra qüestió completament diferent, perquè, efectivament, com explicava el Joan, necessita la unanimitat de tots els estats membres, i necessita, a més, un estat espanyol molt interessat en això. Jo no sé, Junts diu, clar, Junts que ho va anunciar, i per tant té interessos en que el tema vagi pel bon camí.
Junts i tot, tothom.
No, però dic que Junts... Té interès en dir que això s'està fent, malgrat està en punt mort, la realitat és que no s'està fent.
Bueno,
però Junts té interès...
Els van engatussar.
Bueno, Junts té interès en dir que
una vegada més.
Però havíem de ser conscients de la dificultat d'això.
Això sí.
El
repte és molt gran.
El que no es pot dir és que els altres negociaven malament i ara arriba i ho arreglaré.
Que sembles d'esquerra.
No, és veritat, sí, però és així. És que jo ho acabo de dir, Sílvia, és molt complicat aquest tema.
Ho és.
Però mireu, no, però mireu una qüestió. És veritat tot això. El tema és que el repte igual no es va dir prou en aquell moment, quan s'estava negociant, en aquell moment era la presidència del Parlament, del Congrés, de los diputados, en aquell moment potser no es va dir la dificultat d'això. Però és més difícil encara si a Espanya el reconeixement, no?, a l'Estat membre, el reconeixement de les llengües encara és molt parcial. Perquè, i aquí, i, clar, tenim per repartir per tothom, perquè fa un any, al desembre del 2023, en una d'aquestes trobades, Sánchez i Aragonès van pactar una llei orgànica de plurilingüisme, que precisament venia a facilitar... Una llei orgànica és una qüestió important per un estat, i venia a facilitar que tu poguessis preguntar al Ministeri de Defensa a Madrid en català i que et contestessin en català, com si el català fos una llengua més, l'euskera, i el gallec fos una llengua més de l'estat. Això, en fi, se'n diu tal dia farà un any, doncs sí, mira, en poc més d'un mes farà un any, perquè d'això no hem tornat a saber res. Per tant, jo també penso que començar a construir la casa per la teulada sempre és una mica complicat. Potser primer garantim el català aquí, després el garantim al Parlament Europeu i després ja el garantim com a llengua oficial.
Vist com la gasta els partits espanyols, perquè serà més fàcil
l'Europa. Més fàcil l'Europa que Espanya, sí.
Bueno, és igual.
Però és igual.
Sí, jo volia dir, crec que en l'esforç diplomàtic de l'Estat espanyol s'hi podria haver fet més. A mi em sembla molt curiós que una persona com Pedro Sánchez, que ha aconseguit col·locar a Nadia Calviño, el Banc d'Inversions Europeu, a Teresa Rivera, la comissària més important del Col·legi de von der Leyen, no hagi aconseguit això del català. És evident que això es tractava d'una negociació
diplomàtica. Estefania, perdona que talli, i deixo parlar, però podria posar-ho com a condició, per exemple, per aprovar la Comissió Europea.
Efectivament, és a dir, has aconseguit fites increïbles, col·locar persones del teu govern en llocs importantíssims, i en canvi no has aconseguit això. Al darrere hi havia d'haver un esforç diplomàtic, un intercanvi com s'ha fet tota la vida, tu em dones això, jo acceptaré allò altre, no? Fins i tot els països que són més papistes que el papa, com França, o d'altres. Això per una banda. Per altra banda, queda al descobert una mica la falsa retòrica dels partits independentistes. Aquesta consigna de Junts de cobrar per avançat, no han aconseguit l'oficialitat del català a la Unió Europea i continuen sent un soci de Pedro Sánchez. És més, a mi em fa l'efecte que pressupostos n'hi haurà. Per tant, tota aquesta retòrica que en un principi es deia del referèndum, el posem en una taula de diàleg, on és aquesta taula de diàleg? Ningú sap. Això també s'ha volatilitzat. Hi ha hagut aquí un esforç i un camí conscient per tornar a ser la vella nova convergència, i tot això que cobraven per avançat no s'ha complert. ho subratllo perquè de vegades crec que només es fica el focus en Esquerra, i Esquerra també, diguem-ne, que promet coses que després no es compleixen. Per exemple, quan va prometre que el català quedaria blindat a les escoles per una llei que havia fet en Pedro Sánchez, i això no ha estat així, li va recordar un tribunal. Per tant, els partits independentistes juguen amb una retòrica, que és que el PSOE sempre ens pren el pèl, però, sincerament, jo he arribat a la conclusió que de vegades ja els hi va bé vendre coses que després no es compleixen.
No, és que l'alternativa, això últim, que dius...
L'alternativa... Ah, sí, sí.
És l'independència.
Ah, molt bé. No, no, està molt bé que ho diguis. No, 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 està molt bé que diguis...
O jugues, o jugues, o...
No, 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 l'alternativa no és aquesta. No, no, està molt bé que ho diguis. No, està molt bé... No, però deixa'm acabar. Deixa'm acabar, jo t'he deixat parlar.
Sí, i tant, i tant.
Està molt bé que ho diguis, perquè l'alternativa no és la independència. L'alternativa és que governi la dreta. I, per tant, no aconsegueixin el que volen, que són indults i amnisties, i que encara quedin en pitjor situació. Està bé que ho diguis.
No,
vull
no,
dir, aquest és la mentalitat de l'independentisme. I per últim, ja acabo. Crec que el govern Illa ha trobat un forat en una mena de buit que queda en l'independentisme, un sentiment com ferit d'orgull nacional, d'aquesta idea de no hem aconseguit ni la independència, però és que a sobre les fites del catalanisme polític, la llengua, l'escola, estan més enfonsades que mai. El model d'immersió, si veiem les dades, la gent jove cada cop parla menys i pitjor català, cada cop la gent és menys independentista, la gent jove que puja, això sobre les dades del CEO, ni tan sols dades del CIS. Per tant, hi ha com un sentiment trepitjat d'orgull nacional que jo veig que Illa, amb dir quatre paraules en català, intentar lluitar aquests temes, està omplint aquest buit, que per cert era un buit que jo pensava que ompliria Aliança Catalana. Vull dir, encara és a celebrar que l'ompli un partit que no és un partit de sobiranista i xenòfob. Però hi veig això, no? Jo ho veig molt en la gent jove, sobretot, que es va il·lusionar amb el procés, que ara queda com un sentiment d'orgull trepitjat. Jo crec que el procés va esborrar el projecte del catalanisme. Per què? Perquè es va dir que aquí no calia compartir les fites del catalanisme per, i això ho va fomentar també molt Esquerra, no calia parlar en català per ser independentista. Era un projecte molt instrumental. Era un projecte per fer polítiques socials. No era un projecte basat en aquest etnicisme que de vegades s'ha dit que tenia el procés. Jo crec que al contrari, el procés va esborrar tot el component nacional en pro d'un objectiu instrumental i d'eixamplar la base, que es deia. I ara veiem les conseqüències. Hi ha hagut un canvi demogràfic, però és que els partits, entre que prenen el pèl i que no han treballat pel que calia, doncs aquest és el resultat.
A mi em fa l'efecte aquí és que la disjuntiva és molt clara, i en fons al final l'Estafari ho ha acabat dient, no? Aquí o jugues amb l'Estat i negocies, és a dir, i estàs exposat a que t'enganyin i que no compleixin, això és un clàssic, perquè tot l'esforç que podem fer des d'aquí per canviar una llei, per modificar, per aconseguir un nou estat, tot aquest esforç, a Madrid amb un decret te'l tomben. I aquí tot l'esforç que has pogut fer en temps i anys queda en no res. Això és una experiència que sabem. La novetat quina era? Que va arribar algú i va dir, no, ara jo això ho arreglaré i cobraré per avançat. No, benvinguts al club, aquesta és la realitat. Aquesta és una realitat. L'altra és que per això hi ha gent que diu, escolti, vist l'experiència dels últims anys, vist l'experiència d'aquests... No, de la història recent i antiga, vull ser independent per no dependre de tot això. Aquesta és la disjuntiva. Però, és clar, mentre no ets independent, el que no pots fer és quedar-te a casa i mirant-ho.
A veure...
Això, algú voldria que, precisament, els independentistes quedessin a casa i no intervinguessin, no opinessin i no juguessin. Evidentment, això sí que beneficiaria a certa concepció de l'Estat espanyol, que té una part de la dreta i una part de l'esquerra. Però no, no. Si juga, estàs exposat a que no es compleixi. I en el cas del català, acabo, estava molt clar que era molt difícil de complir. És molt difícil, tant de bo es compleixi, però és molt difícil perquè depèn de molts factors.
Aquesta expressió, cobrar per avançat, vol dir que ho firmes abans de donar el suport per a la investidura. No que abans de donar el suport per a la investidura s'hagi pogut realitzar, s'hagi pogut executar allò que firmes. I amb aquí estic d'acord amb el Joan. O apretes i mires de fer-ho, o l'alternativa és res, és infinitament pitjor, no? I fins i tot diríem que acabi governant la dreta. Aprofito per dir una altra cosa. Deia ara que Joan Puigcercós, no? Salvador Illa, els socialistes estan fent un magnífic acte de campanya a Brussel·les. Ens explicava la Sara González del Periódico, col·laboradora també del Matí de Catalunya Ràdio, que sembla que es van trobar en el mateix avió Salvador Illa i Jordi Turull, no es van parlar. Potser és que un anava en el grup 1 i l'altre anava en el grup 3, no? A l'hora de...
Tenim per parlar de l'espanyol com tenien els dos, eh? Perquè
De l'esperit.
Ah, exacte, per exemple.
coses.
Perquè, o de Catalunya, diríem, ja entenc que l'espanyol també és de Catalunya, però jo situaria que primer parlessin de Catalunya. Veig que aquests dies Josep Rull, doncs, el president del Parlament, ha dit de que realment Salvador Illa ha de tenir una trobada amb Carles Puigcercós. Waterloo està a molt pocs quilòmetres de Brussel·les i ara era una oportunitat per fer-ho. Jo entenc el cos polític que li té a Salvador Illa, l'entenc perfectament, però aquí també reclamaria que els partits independentistes empenyessin a que realment hi hagués una trobada, diríem, entre Puigdemont i Salvador Illa. Diríem, Illa és un home molt institucional, entenc el cost, però aquesta trobada hi ha de ser, i aquí també demanaria a Junts que apreti més i que es faci política. És a dir, acabem veient que l'extrema dreta entra en la comissió, que apretin més, que es faci política. Salvador Illa va haver de fer el seu discurs en el moment en què l'investien president, mentre Joan Ignasi Elena feia que els Mossos perseguissin Puigdemont com un assassí per Catalunya. A qui beneficia això? A Catalunya no. A Catalunya
Hem d'explicar una última hora, atenció, perquè està creixent molt la tensió a Rússia. Rússia ataca míssils balístics ara mateix a Ucraïna.
Míssils balístics intercontinentals. És la primera vegada que Rússia fa servir aquest armament de llarg que va estar en els 33 mesos de guerra. Ho acaba denunciar les forces aèries d'Ucraïna, de Kiev. En tot cas, diuen que ha atacat la regió de Dnipro, però no sabem encara doncs, a quines infraestructures ha afectat i si hi ha hagut algun dany de la població.
Farem una pausa i intentarem ampliar també aquesta notícia. Rússia hauria atacat amb aquests míssils intercontinentals a Ucraïna. És per primera vegada que es produeix en aquests 1.000 dies de guerra a Ucraïna un llançament d'aquestes característiques. 3 minuts i tornem aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
012, la millor resposta. Game over. Continues jugant en anglès? VDJOC és la base de dades de videojocs en català. Té un cercador que et permet filtrar en funció de la categoria, la consola o el sistema operatiu. A més, t'ofereix fitxes de cada joc amb l'estudi que el comercialitza, les plataformes que el distribueixen, la data d'estrena o la qualificació PEGI, entre altres informacions. Entra a llengua.gencat.cat/videojocs i comença a guanyar la partida. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Bon dia, veïna. Com estàs?
Bon dia, Juanita. Tot bé. I tu?
Em fas un favor? Saps on he de llançar aquesta capsa de cartró per reciclar?
Oi tant, això va al contenidor blau.
Esclar, tens raó.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper al contenidor blau o al cubell del porta a porta. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis en el nou Cupra Formentor. No pensis que pot ser teu per 31.900 euros. Nou Cupra Formentor. El que tu sents es diu obsessió. PVP recomanat a la Península i les Balears i es finança amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraoficial.es.
Arriba la liquidació final d'any per renovació de flota de vehicles Land Rover i Jaguar Aquadis Land Motors. Només queden 20 vehicles nous d'ocasió, gerència i quilòmetre zero. Fins al 30 de novembre emporta't el Land Rover o Jaguar amb un descompte de fins un 25% i amb 48 mesos de garantia. Liquidació d'estoc Aquadis Land Motors amb fins un 25% de descompte.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Més de 10 anys. Prop de 50.000 quilòmetres recorreguts. Més de 100 pobles visitats. Milers d'històries viscudes. I ara, tornem a la carretera. Per què ho faig, això? Doncs és molt senzill.
perquè m'encanta, perquè m'apassiona conèixer gent. Gent que trobo a cada racó, a cada pas que faig, a cada indret que visito.
Nova temporada del Foraster, a TV3 i a la plataforma 3Cat. Dilluns a la nit, Quim Masferrer descobreix Sant Pol de Mar.
Som al matí de Catalunya Ràdio en aquest especial que estem fent des de Brussel·les. Molt pendents, Maiol Roser, del que està passant, en aquest cas, a Ucraïna.
Sí, perquè Rússia per primera vegada ha fet servir missils balístics intercontinentals contra Ucraïna. Ho acaba de denunciar la Força Aèria de Kiev. Encara no sabem. Sabem que ha atacat la ciutat de Dnipro, però encara no sabem quins danys estructurals o per les vides humanes hi ha hagut en aquest atac.
De seguida ampliarem aquesta informació, intentarem saber què vol dir això i com pot canviar també la política a partir d'ara. De fet, estem a la Unió Europea, és un dels temes importants també. A partir d'un quart d'onze parlarem d'aquesta amenaça russa i també de l'extrema dreta a Europa. Però abans, avui estem fent un programa especial, com dèiem, des d'aquí, des d'una institució on el nostre convidat, que va ser elegit, per cert, eurodiputat de Junts, no ha pogut prendre possessió encara de l'escó. Toni Comín, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Content.
Per tant, avui vens al Parlament com a visitant?
Vinga, no, perquè hi ha una sentència de l'any 2019 que diu que jo sóc eurodiputat i que tinc immunitat. Però hi ha una sentència del 26 de setembre que diu que jo no puc fer d'eurodiputat. Per tant, el que ha fet el Tribunal de Justícia és una cosa una mica inquietant, que és que ha distingit entre ser eurodiputat o fer d'eurodiputat.
Però ser eurodiputat, per exemple, et permet entrar al Parlament Europeu quan vulguis.
No, és que els ex-eurodiputats sempre
poden entrar
al Parlament Europeu quan vulguis. Però ja estic entrant al Parlament Europeu com a eurodiputat que no pot fer d'eurodiputat. Una cosa difícil d'entendre.
I veu opcions de seure aquesta legislatura al Parlament Europeu?
Sí, home, i tant, clar, absolutament. Sí, esperem que no s'allargui gaire aquesta situació. Nosaltres ara, mira, això és una cosa que una petita primícia. Nosaltres ja hem presentat davant del Tribunal Suprem la sol·licitud perquè alivi les qüestions prejudicials al Tribunal Europeu. Mm. Perquè sabeu que una de les maneres, no l'única, d'entrar és que el Suprem alivi aquestes prejudicials i que llavors el Tribunal Europeu entri en el fons de la qüestió, que és el que no vam fer amb la sentència del 26 de setembre, que és el que nosaltres volem, i ells mateixos han dit, escolti, porti-m'ho per aquest altre camí. Bueno, ara estem pendents de que el Suprem decideixi si eleva les prejudicials o no. Si les eleva, llavors ja podrem demanar cautelars, és tot una mica enrevessat, ja ho sé.
Però creu per tant, que és un tema de voluntat política?
No, és un tema legal. És un tema de que el Tribunal tingui l'oportunitat, sí, que el Tribunal de Luxemburg tingui l'oportunitat de dir, que encara no ha pogut entrar al fons del tema, i que pugui entrar al fons i dir, escolti, això de prometre la Constitució espanyola.
Bàsicament que la carpeta passi ja a les seves mans directament.
Sí, perquè l'argument és que per ser eurodiputat hagis de prometre la Constitució espanyola, no té cap sentit. Però ells encara no han pogut explicar què pensen d'aquesta qüestió. Llavors,
s'ha d'elevar.
S'ha d'elevar.
Però veu més probable que vostè ocupi el seu escó d'eurodiputat abans o que s'hi parli català amb normalitat a l'hemicicle?
Bueno, la possibilitat de parlar català en els plens depèn només de la voluntat política de la mesa d'aquest Parlament. Per tant, és una decisió que es pot prendre en qualsevol moment. Per tant, si es volgués, es podria decidir de manera més o menys immediata, i llavors això voldria dir que podríem parlar, els eurodiputats catalans podríem parlar català, però això no seria ni molt menys el nostre objectiu. El nostre objectiu és que el català sigui llengua oficial de la Unió Europea en igualtat de condicions a la resta de llengües. Per tant, evidentment que celebrarem que jo, per exemple, pugui parlar en català a l'hemicicle, però no ens confonguem. Això no serà ni molt menys el final del camí.
Però quan parlen de voluntat política en això, és a dir, això vol dir que no està fent prou el govern espanyol. Fa uns mesos, per exemple, dèiem al president Puigdemont agraint les gestions que feia l'executiu de Pedro Sánchez. Però ara aquest agraïment es manté o creu vostè que s'ha diluït?
Jo crec que està fent bastant. Jo crec que tot el que fa ho fa perquè les tirem de l'orella des de Junts. Jo ho vaig explicar en campanya electoral. És a dir, el govern espanyol mai havia fet tant, però ho ha fet perquè l'estem obligant nosaltres. Però no està fent prou. És evident, ha de fer més. I pot fer més, i els seguim estirant de l'orella perquè faci més. Perquè l'objectiu encara no el tenim, que és la plena oficialitat del català. Per tant, no està fent prou, clar que no. Ha de fer més, fins que aconseguim una cosa que és possible.
Què li ha semblat aquesta visita del president de la Generalitat a Brussel·les?
Mira, s'han confirmat els meus pitjors auguris, que és que fem veure... A veure com ho diré. El president Illa, per respecte institucional i personal, però fent veure que ell ha vingut per reconciliar, ha vingut a dividir els catalans. Aquest president ha vingut a dividir els catalans, és a dir, l'1 d'octubre no existeix, el 9-N no existeix, el president Puigdemont com si no existís. O sigui, aquest president ha renunciat a representar la meitat dels catalans. Per tant, això és dividir el país. Per tant, és molt trist aquesta manera subtil, si vols, però d'exercir la presidència d'una manera clarament divisiva. No? El president Montilla, del mateix partit, el president Maragall, sempre van tenir la voluntat de representar el conjunt dels ciutadans de Catalunya. El president Illa, en 3 mesos, ja ha deixat clar que ell ha renunciat a representar la meitat dels ciutadans d'aquest país.
Però s'ha reunit, per exemple, amb Quim Torra.
Sí, però si hi ha un acte del 9-N que van votar 2 milions de persones abans del Parlament de Catalunya i no hi va ningú del govern, de la Generalitat, i el convoca el president del Parlament, que és la segona autoritat del país, i avui em sembla que encara deu estar aquí, no? Encara deu estar a Brussel·les.
Sí, sí. De fet, d'aquí a 6 minuts passarà pel seu darrere.
Bueno, pues jo estaré ocupat amb vostè i, per tant, no el podré atendre. Mm. però és molt trist, És trist no pel president Puigdemont. El president Puigdemont, a nivell personal, no té cap, no sé com dir-ho, cap necessitat. És un tema de reconeixement i respecte al que representa un expresident que, a més, no és un expresident qualsevol.
És a dir, vostè creu que avui, bueno, de fet ja ho han expressat,
és un expresident, no?, a l'exili.
S'hauria hagut de reunir o produir, demanar una reunió amb Carles Puigdemont.
Si vol representar, si vol ser molt honorable, si vol fer honor al seu títol de molt honorable, l'honorable, hagués estat reunir-se amb el president Puigdemont. Efectivament.
I vostè per què creu que no s'hi vol reunir?
Ah, no ho sé, això li hem de preguntar amb ell. Que ho expliqui ell, jo no em puc ficar en el cervell del president de la Generalitat.
El que diu és que quan torni, en aquest cas, a Catalunya, quan s'apliqui l'amnistia, es reunirà amb Carles Puigdemont com a expresident, com ha fet amb tots els altres expresidents.
No em val. No em val, aquest argument a mi no em val, no em serveix.
Com a eurodiputat electe, vostè quin creu que ha de ser el paper de Catalunya dins de la Unió Europea?
És que l'independentisme... Jo m'ho he explicat moltes vegades. L'independentisme... Jo n'he fet un llibre fins i tot per explicar que l'independentisme és profundament europeista. Per tant, la manera que Catalunya sigui un dels motors... La millor manera que Catalunya sigui un dels motors de la integració europea, que volem una Europa més integrada, ho hem dit sempre, a molts nivells, és que Catalunya esdevingui un estat independent dins de la Unió. Llavors serem un gran motor d'integració, molt més que no ara, perquè ara anem amb una mallera de l'esquena. Quan tinguem plena capacitat d'acció política com a estat independent, serem un dels motors de l'integració europea. Des de la nostra tamany, diguem, d'estat mitjà de la Unió, però serem un motor d'integració molt més que no ara.
Abans, en tertúlia, la Sílvia Coppola parlava d'aquesta idea, que també era molt, molt pujolista en el seu moment, de que el Comitè de les Regions fos un òrgan polític pròpiament, no? Que fos una estructura pròpia de la Unió Europea, i que, per tant, Catalunya tingués una veu pròpia. És a dir, que més enllà de parlar-hi català, que tingués un valor intrínsec en la política. I està d'acord?
Sí, nosaltres el programa electoral hem portat sempre a la reforma institucional de la Unió. I això... té a veure amb moltes coses. Té a veure amb el paper de la Comissió, té a veure amb el paper d'això que diu el Consell Europeu, que és on es troben els líders dels 27 estats, té a veure amb el paper del Parlament. Llavors, aquí pots somiar més o menys. És a dir, la reforma institucional, tu pots fer una proposta de mínims, més pragmàtica, més realista, que tot i així és molt difícil, pots fer una proposta una mica més de màxims. En aquesta reforma institucional de la Unió, més de màxims, és clar que voldríem que el Comitè de les Regions faci un paper una mica com de senat de la Unió, no? Per tant, tingui més competències, que el pes de les regions sigui més gran. Però al mateix temps li dic que el nostre objectiu principal és tenir una cadira al Consell Europeu, que és on hi ha els estats de la Unió. I, per tant, ser un estat de la Unió. Això no és incompatible...
Han de guanyar en competències.
Amb que les regions tinguin més paper.
Hem de preguntar-li també pel Consell de la República. Fa 2 setmanes tot el govern de l'organisme vau dimitir en bloc amb la marxa de Puigdemont. Per què vau plegar?
No, va ser una proposta que va fer el president. Ell ja ho va explicar i ha comunicat que en aquest sentit és molt eloqüent. Ell diu, Jo, en el seu moment, vaig deixar la presidència de Junts per poder exercir la presidència del Consell en plenitud. Ara, les circumstàncies l'han portat a recuperar la presidència de Junts, per tant, ell creu que ha de ser la presidència del Consell, som l'equip del president, ell va proposar que féssim un tècnicament ens va cessar, no? De dir, jo marxo i cesso el govern perquè s'han de fer unes eleccions. Per tant, que sigui una... Compte de ser un govern en funcions, diguem, qui piloti aquest procés electoral, que sigui una junta gestora. Mm.
A finals d'octubre, de fet, va ser quan el van acusar vostè d'haver-se embutxacat més de 15.000 euros en despeses personals. Vostè això ho ha negat als mitjans. Emprendrà accions legals o és una cosa que deixarà passar?
No, bueno, és que no és que ho hagi negat. Tot això, perdona, eh? Bueno, primer, és molt desagradable, diguem, no? Perquè és una campanya basada en des d'un determinat mitjà, no? Basada en informacions tergiversades o directament falses. Llavors, si és que el propi govern va fer un comunicat explicant que aquestes despeses estaven justificades. És el propi govern del Consell, diguem, eh? De fet, aquí hi ha hagut tot el lío aquest de l'auditoria. El mateix auditor ja ho explica, l'auditoria,